I canviem d'atencions sanitàries, urgents, no urgents, és igual. Deixem de banda de salut i parlem d'una cosa, també per a cuidar-nos la salut, que és l'alimentació. Avui al Batega volem parlar aquest dijous sobre els superaliments, que això no sé si significa també que ens aportaran supercoses. Roser Martí, bon dia.
Hola, bon dia.
Dietista i nutricionista de referència en el nostre Sempre amb tu. Quan parlem de superaliments... clar, pensem d'aquells aliments, d'aquells millors aliments. Tampoc significa que això siguin els millors aliments o els més nutritius o els que ens aportin més coses, però sí que són aliments que tenen alguna cosa al seu interior que ens ajuda i que ens pot ajudar en determinats sectors. Ho dic bé, això? Ho introdueixo bé, Roser?
Sí, són aliments que tenen algun determinat nutrient en una quantitat elevada i, per tant, ens ajudaran en una determinada malaltia o en una determinada situació que poguéssim viure, com per exemple doncs, un esportista.
Pel carrer, pels mitjans, se'n parla molt d'aquesta paraula de superaliment. Això suposo que deu ser una reconversió d'algun anglicisme, perquè al final el que vol dir això és és un aliment que ens... És positiu, si volem deixar-ho en una frase curta, és un aliment que és positiu per al nostre organisme.
Sí, és un aliment que és positiu per al nostre organisme, també la gent li diu superfood. El que passa que no perquè sigui un aliment positiu pel nostre organisme, només per consumir aquell determinat aliment o superaliment, no vol dir que ens curarà d'una determinada malaltia, o no vol dir que podem fer... totes les coses perjudicials, com per exemple abusar de l'alcohol, de drogues, de tabac, val? I si després ens mengem un superaliment, tots els efectes perjudicials ens ho traurà. Val? Això ho hem de tenir clar, que és un superaliment que ens aporta nutrients beneficiosos, però que en cap cas cura o compensa la mala dieta que poguéssim portar. Això és un important... Tenir en compte.
Per tant, una cosa és que sigui un superaliment, és a dir, que porta alguna propietat, algun nutrient, alguna... Ara ens ho expliques bé, eh? I posarem exemples pràctics perquè la gent sàpiga de què parlem i perquè vegi la part pràctica, l'exemple. Però és a dir que sigui un aliment doncs, que ens aporta una sèrie de nutrients, una sèrie de propietats que són beneficioses pel nostre organisme, però no significa això que sigui un aliment miraculós, si ho podem dir així, no? És a dir, que no és un aliment que ens curarà malalties, tot i que ens pot ajudar doncs, a tindre diferents components al nostre organisme que seran beneficiosos per al seu funcionament. I ens parlava sobretot de l'àmbit esportiu. Suposo que això s'ha posat més de moda en l'àmbit esportiu, però és aplicable a qualsevol persona.
Sí, hi ha hagut alguns aliments que destaquen més pel tema d'omega 3 o determinats components vitamínics en l'àmbit esportiu, però també, com que ja fa temps que va el tema dels superaliments o superfood, doncs també s'ha extès a la població en general. I per tant és una cosa que hem de tindre en compte pel tema aquest, perquè el màrqueting fa molt. I aquest màrqueting també fa que paguem un determinat preu per un producte que ara d'alguna manera està com, diguem, de moda. I per tant és molt important també llegir l'etiqueta, perquè ens podem trobar un superaliment dintre d'un producte alimentari però que el percentatge sigui molt baixet.
Correcte.
I després estem pensant que ens estem menjant una quantitat molt alta d'aquell aliment i realment ens estem menjant un 2-3%.
Correcte.
Per tant, llegir les etiquetes, cuidar amb el màrqueting i saber i tindre clar que aquell aliment no fa miracles. I que si nosaltres portem una mala dieta i som sedentaris, no perquè mengem un determinat superaliment, ens ajudarà.
Ara mirem quan anem al supermercat i anem a buscar què hem de tindre en compte. Però, per exemple, d'entrada, parlem i ara posarem casos pràctics segurament, però parlem de tres propietats, per exemple, no?, que ara m'hi passen una mica pel cap, que potser són d'estes de superaliments. Clar, ara mirem, segur que quan parlarem d'omega 3, segur que algú li recorda algun anunci televisiu. No aquest sí. Producte televisiu significa que sigui el més beneficiós, segurament, perquè portarà altres components que no són bons. Però quan parlem, per exemple, d'àcids grassos o omega 3, si un aliment en porta i és un aliment saludable, important afegir aquesta puntualització, doncs bé, pot ajudar o alleujar temes de dolor articular per a aquelles persones que pateixen temes doncs, de reuma, artritis, etc etc. No? Per tant, d'aquestes malalties més de dolor d'ossos, no? Si es pot dir així.
Sí. I, clar, l'important és, per exemple, extreure aquests àcids grassos omega-3 d'aliments naturals. O sigui, tot el que poguéssim aconseguir amb una alimentació, millor que amb un suplement o amb una pastilleta. Per això se'ls diu superaliments, val? Perquè són aliments que destaquen per un determinat nutrient i que ens poden fer l'efecte com d'un concentrat. Uh-huh. Val?
També, per exemple, trobem antioxidants, també, si ens ho plantegem, que també, a veure, moltes fruites són antioxidants, no cal anar més enllà, però molts productes o coses que no coneixíem porten també components antioxidants que al final el que fan és que no ens rovellem tan ràpid, perquè també ens rovellem nosaltres, no?
Sí, d'aquesta manera sí. I això porten totes les fruites, no és que sigui una cosa que ha sortit ara nova o una moda que ha sortit ara nova, l'antioxidant sempre ha estat. Que passa que, bueno, ara s'està donant més èmfasi, també hi ha més fruites, sobretot d'altres països, que són més riques en antioxidants, i ho estan promocionant com un superaliment. Però que nosaltres aquí també tenim superaliments, no cal que anéssim a buscar aliments a altres països.
És a dir, que ja també en aquest món de la nutrició, si es pot dir així, més orientada a esportistes, se promociona molt més potser productes de fora que d'aquí, és a dir, anem a buscar aliments de l'altra part del món en comptes d'aprofitar els recursos que tenim aquí al nostre territori?
Sí, doncs, per exemple, en el cas dels antioxidants, doncs, podem anar a buscar una fruita que es diu acerola o l'açaí, val? Que són productes que tenen molta quantitat d'antioxidants i, evidentment, ens protegiran del cor, del sistema immunitari, de la pell, val? De determinats efectes que ens poden passar a l'organisme perquè les cèl·lules es van, d'alguna manera, destruir, val? I, per tant, ens beneficien. Per exemple, en el cas de l'acerola, és una fruita que ara està molt de moda, així petiteta, rodoneta com una oliva, que es posa molt als sucs, val? O als batuts aquests verds i això que ara tenim tan de moda. Llavors, l'acerola té 1.600 mil·ligrams de vitamina C per 100 grams. Que això és una barbaritat, perquè penseu que una taronja en té 50 mil·ligrams per 100 grams. Dius, Déu-n'hi-do, jo amb una quantitat d'acerola determinada doncs ja passo les quantitats que es recomanen i per tant estic aconseguint el que necessita el meu cos. Però clar, penseu que l'acerola, primera que no ens menjarem 100 grams, això està clar, és molt fàcil menjar-se 100 grams amb una taronja, amb l'acerola és més difícil.
Perquè hem d'entendre que l'acerola és com una espècie, i perquè la gent que no la conegui, com una espècie, i ho dic així, de cirera sense pinyol, més o menys.
Molt bé, no? Sí.
Correcte.
Sí. Llavors, clar, el que diem, que menjar-nos una determinada quantitat de taronja, 100 grams, és fàcil, val? Però menjar-nos una determinada quantitat d'acerola, primera que és difícil de trobar al mercat. Normalment se posa, pues, una determinada quantitat en algun suc o en algunes fruites d'aquestes que venen preparades, però clar, són quantitats molt petites. És com quan a vegades hem sentit dir és que el julivert, el pimentó, té més vitamina C que la taronja. Sí que és veritat, però és molt difícil menjar-te 100 grams de julivert.
Clar. Vale. Hauries de posar-ne molt de condiment en un plat, eh? Però
això és una cosa a tindre molt en compte. Sí que un determinat aliment pot ser ric en un determinat nutrient, però hem de veure la dosi que nosaltres mengem. Vale?
Cal tindreu ben present. En vez de parlar de productes de fora, parlem de productes d'aquí. I a mi se'm passa pel cap, abans has dit que l'acerola és com una oliva i a mi m'ha vingut al cap l'oli d'oliva. I em sembla que és un dels 10 superaliments.
Sí, l'oli d'oliva és, bueno, és el que dèiem, és un producte que el tenim aquí, que el podem considerar com un superaliment i que, a més, bueno, té l'aport en vitamina E, té greixos monoinsaturats, per tant, beneficiosos pel nostre organisme, sobretot pel cor i per processos inflamatoris. La versió, diguéssim, similar a l'oli d'oliva que podríem obtenir amb un producte de fora, doncs podríem tindre, per exemple, la chia. La chia és una llavor que ens disminueix el colesterol, per tant ens ajudarà en tot el tema cardiovascular. Té molt d'omega 3, però clar, és el que dèiem. Té omega 3, però ens menjarem 100 grams de chia? És molt difícil. Mm-hmm. Per tant, potser és millor menjar peix blau, que obtindrem la mateixa quantitat d'omega 3, val? Estarem omplint més la panxa, és un producte del nostre territori. Per tant, no cal que anem a buscar productes tan de fora.
Val, dues coses ràpides. Sobre l'oli d'oliva, important que sigui verge extra, i segona, sobre el peix blau, clar, també se'n parla que pot contenir quantitats de mercuri. Per tant, aquí ja juguem amb una qüestió doble del superaliment que ens aporta, però també al final l'estem ingerint. Ho dic perquè en general, per desgràcia, doncs, la mare està prou plena de coses que no hauria d'estar. No direm contaminada tampoc, però sí que és cert, no?, que tenim doncs, des del mateix petroli dels vaixells fins a elements que baixen pel riu i contaminants que encara hi ha gent que diposita al mar. I clar, això suposo que també és un punt negatiu contra el peix, però no significa que no pugui seguir aportant nutrients cap al nostre organisme i que puguin estar dins del superaliment, suposo, Roser.
Sí, a veure, hi ha estudis que diuen que l'efecte, o sigui, que és millor l'efecte de l'omega 3, o sigui, és més beneficiós l'efecte de l'omega 3, i hem de tindre en compte més l'omega 3 que no pas els contaminants que podem tindre el peix. Per tant, no mengem peix perquè té mercuri? No, o sigui, mengem peix perquè té omega 3. Llavors, depenent del tipus de peix que seleccionem, tindrà més quantitat de mercuri o menys. Si agafem un peix de mida petita, un peix blau de mida petita, sardina, seitó, cavalla, val? Aquells peixos tenen menys quantitat de mercuri. Està clar que la gent diu, és que a mi m'agrada molt la tonyina o m'agrada el salmó. Bueno, podem consumir-ne, però si sabem que són els que tenen més mercuri, intentem fer-ho menys freqüent, val? Consumir-ne una vegada cada 15 dies, en vez de fer-ho dos o tres vegades a la setmana. I llavors obtindrem de peix blau de mida petita els omega 3. Uh-huh.
Sobre l'oli, el verge extra?
Verge extra, sempre.
Perfecte.
Evidentment que, clar, utilitzar un oli verge extra, si després el sotmetem a cocció, és una tonteria. Uh-huh. Val? Utilitzem un oli verge si hem de coure. Però si l'hem d'utilitzar en cru, sempre oli verge extra, que tindrà més quantitat de vitamina.
Uh-huh. Seguim parlant de superaliments. Hem parlat del... Seguim avançant una miqueta. Hem parlat de l'oli, hem parlat del peix blau i abans me deies, teníem l'acerola, no? Aquest exemple que hem parlat. Verem, tot i que dic que s'assembla una cirera que no porta pinyol i tal, i que s'utilitza molt doncs, en aquests esmorzars ara que es posen de moda i que ve molt a través de les xarxes socials, Instagram, hi ha una opció que són els navius, los aràndanos, per a que tothom ens entengui, que és un superaliment realment interessant a nivell d'accions antioxidants, però també perquè, tenen alguns efectes positius al nostre organisme, que a vegades els pensem, els veiem damunt dels pastissos i veiem, mira, aquí hi ha los aràndanos, els navius, i realment allò, menjar-nos-uns, pot aportar elements beneficiosos.
Sí, té antioxidants perquè no deixa de ser una fruita i l'element beneficiós que té és que influeix en el tema de la memòria, la memòria associada a l'edat. Per tant, això amb gent gran realment funciona molt bé. Clar, no per menjar-ne un dia tindrem una supermemòria.
Evidentment que no. Evidentment que no.
Això han de ser coses constants. És igual que menjar oli d'oliva verge extra, val, de manera diària. I a més els navius també el que tenen són les antocianines, que el que fa és que milloren una mica o inhibeixen el creixement de cèl·lules al colon, val? en quan hi ha algun càncer. Per tant, seria bueno, una fruita que de tant en tant podríem anar incorporant. No seria tant del nostre territori, però bueno, és una cosa que està a l'abast de la població bastant
freqüent. Hem parlat de les llavors de chia i també hi ha les llavors de lli, que també podrien entrar dins del paquet de superaliments.
Sí, sí. Hi ha les de chia, que hi ha molta... Bueno, es difon molt que ens ajuden al restrenyiment, però realment funcionen molt millor les llavors de lli pel restrenyiment. Mm-hmm. Això sí, és important que perquè el cos les utilitzi bé, les consumim torrades o, si no, picades. Val? Així el nostre cos sempre agafa més nutrients. Uh-huh. I a més, no només la chia, que s'ha fet tanta publicitat, que té molts d'omega 3 i, bueno, és com màgic, no?
Correcte.
Les llavors de lli també tenen omega 3. Per tant, tampoc no... I són més econòmiques. Aquesta és la part bona, perquè la chia sol ser 4 o 5 vegades més cara que les llavors de lli.
Correcte.
Per tant, amb les llavors de lli també podríem obtenir un efecte beneficiós. I a més, com que hem dit que anava bé pel restrenyiment, uh-huh, és un aliment que és molt ric en fibra.
Correcte. Uh-huh. Parlem de, ja que estem en aquest món de llavors, passem a una mica més grans, els fruits secs. Els fruits secs sempre se n'ha parlat que són molt beneficiosos i que ens aporten moltíssimes coses, però hi ha un refrany que diu de fruits secs menja't el que et cap en un puny, és a dir, a palma de la mà, sí, quan tanques la mà. És la millor mesura, no, aquesta?
Sí. Sempre... A veure, el fruit sec és un fruit que realment és calòric. Però si la gent està una mica espantada perquè diu, és que si menjo fruits secs, m'engreixo. A veure, si menges el que et cap realment a la mà, no t'engreixes. El problema és agafar una bossa i començar a menjar. I fins que no s'acaba la bossa, que són 100 grams normalment, uh-huh, no parem. Clar, la recomanació és 30 grams al dia. Si nosaltres en mengem una bossa, estem triplicant el que realment necessitem. Estem afegint calories.
Correcte.
Si volem augmentar de pes o necessitem perquè estem fent esport i necessitem molta energia, perfecte, però si volem mantenir el pes no ens hem de passar de la quantitat. I evidentment els fruits secs, doncs, bueno, ens aporten fibra, són una bona font de proteïna vegetal, per tant en un vegetarià perfecte, i a més, bueno, sabeu que sobretot els anous són protectors cardiovasculars.
Correcte. Les llegums, proteïnes vegetals, fibra i font de ferro, magnesi, potassi, totes aquestes conegudes ja també, són importants també dins d'aquest grup de superaliments.
Sí, i crec que és important perquè la gent fa molt poc consum dels llegums i l'hauríem d'anar fomentant, perquè a banda de ser la proteïna vegetal, que per tant no porta greix, per tant és més beneficiós que una proteïna animal, a part d'això, de la fibra i de tots els minerals i vitamines que porta, té propietats anticancerígenes. I a més, com que té molta fibra, ens dona un poder de sacietat. Per tant, moltes vegades només mengem aquell plat de llegums ja estem tips. Uh-huh. I realment, quan ens mengem un plat de llegum, el llegum hem dit que era una proteïna vegetal. Per tant, no cal que mengem un tros de carn o un tros de peix. Val? Perquè si no, el que estem fent és menjar proteïna vegetal més proteïna animal.
Correcte.
Això és una cosa que a la població li costa una mica canviar el xip. Lo ideal seria doncs, menjar una amanida i un plat de llegum, amb verduretes o amb patata o amb arròs, val? Barrejat, perquè així absorbim millor la proteïna. Uh-huh. Però després no caldria posar-li un tros de carn o un ou o peix, perquè la proteïna ja l'hem ingerit amb aquella menjada.
Vale,
això és una cosa que hem d'intentar anar canviant una mica.
Seguim avançant. Anem a part de fruites... Bueno, hem parlat dels nabius, ja, dels aràndanos. Anem a verdures i començo per les hortalisses. Si hi ha alguna que regna és el tomàquet.
Bueno, el tomàquet té molt de carotè i a més, bueno, a part de la fibra, les llavoretes aquestes que també t'ajuden a anar al lavabo, té potassi, fòsfor... Vitamina C, evidentment, val? Per tant, té antioxidants, i vitamina E, A, B, és que és realment està considerada com una fruita, val? I ens aporta molts beneficis i molts nutrients. Mm-hmm.
I si mirem verdures, les verdes són les més... Bueno, pregunto, quines són les millors verdures en aquest cas?
Les cols.
A la col, ui,
tot
ui,
el que són
ui, aquí,
cols,
coliflor, no? Cols de Brussel·les, bròquils...
Col de Brussel·la, totes aquestes cols que es diuen, o verdures crucíferes que es diuen, s'ha vist que a part de pel tema de la fibra que porten, i que porten molt calci, és molt important la gent que no pren làctics que consumeix aquestes verdures, perquè ens aportarà calci, també s'ha vist que ajuden en la prevenció del càncer. I en la pressió arterial també ens ajuda a regular-la. Per tant, són unes verdures que hi ha gent que li encanten i hi ha gent que no les pot veure, però que hem d'intentar fer un consum. Inclús avui en dia hi ha receptes de bases de pizza amb coliflor.
Hosti.
Boníssim. O sigui, en comptes de la massa de la farina amb l'aigua, la faríem amb la base de coliflor, que inclús a internet podríeu buscar receptes, que n'hi ha moltíssimes.
Correcte.
O fer la típica coliflor gratinada, o inclús arrebossar la coliflor amb una mica d'ou i pa ratllat. Són maneres de coure aquell aliment que potser no ens deixa aquella olor tan característica i tan forta, que a vegades no agrada.
I que a molta gent no agrada, correcte, clar.
I que realment així l'emmascares i que està molt bo.
Molt bé. Roser, ens queden pocs minuts. Parlem de l'all, que també és important. I això no vol dir que ens fartem d'allioli, sinó que l'all també és una... Bona, funciona, podríem dir. I això ara aquí entraríem en un altre debat interessant, que pot ser un antibiòtic natural, diu l'all?
Sí, ens ajuda a prevenir refredats, grips... Sí. Inclús ens pot ajudar en alguns tipus de càncer, tipus el càncer d'estómac.
I per últim, parlem de la cosa més estranya de les que haurem parlat segurament per la gent, que és la cúrcuma, que també és un nom que ja s'ha posat molt de moda, però possiblement sigui la cosa més estranya. És una arrel, la cúrcuma, no?
Sí, és una arrel que la fem servir com una espècie. Normalment la trobem al mercat en forma de pols. I, bueno, sí, està molt de moda. Molt de moda, doncs, perquè ajuda molt en processos antiinflamatoris, en tema de colon irritable també, i després amb el tema de l'estrès. Clar, pensem que això ho tenim com una espècie. No ens posem 15 grams de cúrcuma, posem molt menys. Per tant, sí que té polifenols, val? I que realment té efectes beneficiosos, però pensem en la quantitat que ens mengem. Val? Aquella cúrcuma, no perquè prenguem cúrcuma no tindré mal a les articulacions.
Per tant, un ús normal d'espècies,
de
no abusar més del que usaríem amb una espècie qualsevol, no entenc?
Sí, però el tema és aquest que et diuen. És que jo prenc cúrcuma i per tant no he de tindre mal a les articulacions, ni dolor. A veure, sí, tu pots prendre cúrcuma, però si el teu estil de vida o les teves activitats no les fas de manera correcta, pots tindre dolor, és el que dèiem.
Correcte.
No és un miracle. Hem de seguir sempre un estil de vida adequat.
Per tant, Roser, una mica la conclusió general de tot plegat d'aquests 10 superaliments que hem parlat i que hem comentat aquí al Batega del Sempre amb tu és que per molt que els consumim amb la nostra dieta habitual, no vol dir que ens en mengem cada dia, no significa que si no portem uns hàbits saludables no servirà per a res, és a dir, que per molt que ens aportin coses, si a vegada aportem coses negatives, al final la balança queda igual com estem o pitjor.
Clar, sí, està bé incloure aquests aliments perquè a més són de la nostra zona, però hem de tenir en compte això, que l'aliment ens pot ajudar, però els nostres hàbits i la nostra alimentació diària també és fonamental. I una altra cosa important que no hem dit és el tema de les algues, que ara estan molt de moda també. Inclús hi ha algunes que es venen com a desintoxicants, no? Desintoxiquen de l'alcohol o, per exemple, de metalls pesants o de residus químics que haguessin pogut ingerir a través de l'alimentació, per exemple, de pesticides. Val? Doncs ara s'estan fomentant com a superaliment les algues. Val? Evidentment que hi ha algues que poden tindre aquestes propietats, però també hem de tenir en compte que les algues tenen un contingut de iode alt, que no és recomanable per a tothom, val? Perquè podem trobar gent que tingui problemes de tiroides, i que realment el que ens ajuda a desintoxicar és el nostre cos, és el fetge i els ronyons. Val? O sigui, no necessitem res d'extra. El nostre cos ja està preparat per treure el que no volem.
Correcte. Doncs, Roser Martí, hem parlat sobre els superaliments. Esperem que la gent li hagi quedat clar tot plegat, que sobretot consumir-los ens anirà bé, però no deixem de banda tota la resta de, bé, d'alimentació saludable, que si no això, molt els bé, beneficis sí. No els donarem. I això de les algues és interessant i un dia ens hi centrarem perquè realment, bé, només de posar-nos en la moda japonesa allà mengem algues, però a part d'això hi ha una sèrie de qüestions també interessants en el món de l'alimentació per parlar d'altres productes i és que al final, com que globalitzem el món, també tenim accés a altres productes que fa un temps no teníem i que ara coneixem també propietats i al final els podem aprofitar, això sí, sempre tenim pendent i tenint en ment que el que tenim a casa és segurament també allò que més ens convé, perquè per alguna cosa ho tenim prop de casa nostra. Rosa Martí, dietista nutricionista, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat este dijous al Sempre amb tu i fins la propera.
A vosaltres, moltes gràcies.